Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda i a aquesta hora a la caravana hi puja un dels xefs més reconeguts però també més sincers del país i així ho demostra en el seu darrer llibre, Enganxat, Nina.
Nascut al 76 a Sant Pol de Mar, Raül Balam Ruscalleda es va formar a la cuina del mític restaurant Sant Pau, que va tancar les seves portes el 2018. Ara en Raül dirigeix el restaurant Moments, de l'Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, un projecte en el qual va treballar amb la seva mare, la prestigiosa chef Carme Ruscalleda, i que avui dia ostenta dues estrelles Michelin. A més, està a càrrec de la cuina del restaurant El Drac de Calella, de l'Hotel Sant Jordi Boutique, i també del Sant Pau a Tòquio, que va obrir el 2004. Ara, però, Raül Balam ha volgut explicar la seva altra història, la que no té res a veure amb davantals i fogons, i juntament amb la periodista Carme Gasull i editat per Columna, Balam explica sense tabús a Enganxat les misèries d'una malaltia com l'addicció, però sobretot la història de la seva superació fins a aconseguir una nova vida i, com diu, donar esperança a persones i famílies que ho estan vivint.
Raül Balam, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero. No más, no puedo vivir sin ti.
Raül, com estàs?
Bé, content d'estar aquí.
Sí?
Sí.
Que bé. Un llibre escrit a quatre mans.
A quatre mans,
sí, sí. Amb Carme Gasull.
Amb aquesta senyora que tenim aquí.
Carme Gasull, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
D'on sorgeix una idea com aquesta?
Ens la proposen.
Sí, mira, me la proposen a mi a través d'una entrevista que se sent a una ràdio, parlant jo d'un documental que era Camí Lliure, i se'm proposa doncs, explicar en un llibre doncs, el que és l'enfermetat d'addicció. Jo que sí que vaig tenir molt clar que jo no sóc periodista ni he estudiat per això, jo sóc cuiner i bastant desordenat a l'hora d'escriure. I aquí sí que és quan em fico en contacte amb la Carme, que és una persona que ja em coneixia d'abans, i que era la persona perfecta doncs, per ajudar-me a ordenar totes aquestes idees, no?
Carme, com t'ho has fet per ordenar-li totes les idees a Raül?
M'ha costat, eh?
És difícil.
Sí, però és cert que hi ha una sintonia, que això es té o no es té, amb les persones, i ja havíem doncs, compartit escrits, articles, i llavors ja m'era fàcil de vegades doncs, captar-lo, no? Trobar-li l'essència, allò que et diu, tu acaba la frase que ja saps.
Sí, la Carme és... Sí, sap, a vegades sap més el que em passa per dintre el cap.
No tant.
Ja m'entenem.
Val a dir que el Raül ja tenia al cap fer alguna cosa en aquest sentit. Un llibre, potser, un receptari, ja li bullia al cap, i tenia ganes de treure-ho en forma de llibre, en forma escrita, i al final, bé... El resultat ha estat un altre que ha estat aquest tan xulo que tenim aquí.
Raül, de seguida en parlem d'Enganxat. Abans, però, és que escrius un pròleg molt bonic, molt bonic, però vull que me l'expliqui la Carme.
El taxi.
Quan us feu una abraçada després de baixar d'un taxi. Sí. Què passa en aquell taxi, Carme?
Mira, ara escoltant aquesta cançó que forma part de la sintonia d'aquest llibre, perquè aquest llibre també té sintonia i té cançons, he tingut la mateixa sensació del calfred, no? De la pell de gallina, d'aquesta emoció, que és una mica el que ens va passar quan ens dirigíem a l'editorial, doncs, que va confiar aquest projecte en el Raül. Nosaltres vam quedar en un punt de Sants, justament.
Sí.
Vam pujar cap a la Diagonal i bé, doncs vam xerrant, molt excitats, sí, molt emocionats.
Com si el taxi ens portés sol, sí. Com si no hagués ningú allà, no?
Exacte, i parlàvem justament d'addiccions, de malaltia, de com enfocaríem, de què podíem fer, del que volíem dir, del que no... Bé, amb aquells nervis del principiant, no? I resulta que aquella taxista ens estava escoltant molt atentament perquè tenia un problema a casa i... A l'hora de baixar, de pagar doncs, la carrera, va gosar dir-nos que tenia un greu problema, que ens havia estat escoltant, que li sabia greu, però no ho havia pogut evitar. i que, bé, li semblava que la podíem ajudar, llavors, el Raül...
Sí, la pregunta era si se'n surt.
Sí, si se'n sortia.
Se n'en surt, i clar, ens vam quedar, va ser la pregunta seca, no? Se n'en surt, i ens vam mirar i diu, i ella va dir, se n'en surt de les drogues? I allà sí que ens vam mirar amb la Carmen i va ser com...
No, no, va ser...
Uf.
Costa d'explicar, no? Perquè... Sí, va ser molt difícil i realment, bé, vam fer el que vam poder en aquell moment, apuntar-li les dades del centre on s'ha tractat, on es va tractar el Raül, i bé, desitjar-li sort i baixar. I tenia la sensació de que havíem de fer aquest llibre.
Un llibre editat per Columna, amb Carme Gasull, amb Raül Balam, enganxat. Raül, enganxat a què?
Home, avui en dia segueixo sent un enganxat a la vida, que és el que hauríem d'estar tots. És una paraula, jo crec que molt encertada, no?, que ens hem trobat per ficar títol en aquest llibre. Sí que té que veure molt amb el que estava jo enganxat, no?, perquè jo estava... Em tenia atrapat aquestes substàncies i aquesta enfermetat, no? Segueix estant aquesta enfermetat, però ara l'enganxament són a altres coses. Altres coses. És una paraula, jo crec que pot ser molt bona i molt dolenta alhora, no?
Per què decideixes escriure la teva pròpia experiència?
Perquè el resultat és molt bo. O sigui, que al final de quan ja et donen l'alta i portes una vida, entre cometes, ja normal, no? I ets un ciutadà de peu i veus que es pot viure molt bé sense drogues, quan jo no... Això m'ho preguntes fa 12 anys i jo no m'ho hagués pensat, no?, mai, poder viure sense les substàncies. I el premi és tan maco, la satisfacció que tinc jo amb mi és tan gran que jo crec que és d'agrair, no?, compartir-ho. Que hi haurà gent que ho entendrà i hi ha gent que no ho entendrà, però segur que farà més bé que mal, no?, aquest llibre.
Clar, ara em deies, la sensació que tinc a mi mateix és preciosa. En el llibre expliques molt bé que tot plegat també ho fas per ajudar a famílies que estiguin patint pel mateix procés, però escriure el llibre com aquest també t'ha servit d'autoteràpia, d'alguna manera?
Mira, jo crec que les teràpies estan molt a dintre ja i segueixes fent teràpia, no... Es fa teràpia tota la vida. Sí que no em va costar molt escriure'l, no? Sobretot amb la Carme fèiem moltes reunions, sí que havia moments que es tenia que parar, no?
Era esgotador per ell.
Esgotador de
recordar, no?
De recordar-ho. Sí que em costa ara molt llegir-lo. Em costa moltíssim, moltíssim. I tinc la sensació, li he dit a la Carme, no?, aquests dies, dic, és que el començo i... Em fa mal, però és clar, jo sóc aquest pare, aquest dolor forma part de mi. Però és que el resultat al final és molt bonic, no? El que passa, però costa. Però no seria jo qui sóc sense totes aquestes vivències. O sigui, que això ho tinc molt clar. Jo segur que si tornés a néixer, tornaria a demanar que tornés a ser el mateix. No canviaria res.
Tornés a passar el mateix?
Clar que sí, perquè potser, si ara jo no hagués sigut addicte, potser la vida la contemplaria d'una altra manera. I ara jo la vida la contemplo d'una manera molt més serena i molt més neta, amb molta acceptació, que a vegades és el que ens falta molt als ciutadans, no? Amb el saber que no sempre és la felicitat. Has d'acceptar també viure en el dolor, viure amb la pena, viure amb l'alegria... Has de conviure amb la vida, i la vida són moltes coses, no? I a vegades estem errats perquè només perseguim una cosa. I ara imagina't que sempre fóssim feliços, no? És que al final no ho valoraríem. En canvi, si acceptes tots els teus estats d'ànims de durant tot el dia, quan ets feliç o estàs en aquell moment de felicitat, ho gaudeixes molt més, no?
Sense entrar en melodrames, Raül? Jo crec que el llibre també és un llibre d'esperança, és un llibre d'optimisme, però hi ha una de les frases que escrius al llibre que a mi em fa molta feredat, que és aquesta: has hagut de buscar mai una fotografia que transporti a la part més miserable de la teva existència? Per escriure aquest llibre n'he revisat centenars i de totes les imatges un 85% són alcohol. Has plorat fent aquest llibre?
Ens hem emocionat moltíssim.
Sí.
Hem tingut de parar... Fins i tot ha hagut moments que la Carme m'ho recorda, és que jo no ho recordo, aquest moment, no?, de dir-li, hosti, no em jutgis. no em jutgés, perquè, esclar, dic, vam tenir molt clar que ens teníem que obrir, sempre amb respecte, però ens teníem que obrir el 100% i explicar el melodrama. Però és cert el que estàs dient. Jo, mira, quan vam gravar el Camí Lliure, el documental, se'm van demanar fotos. Clar, jo quan vaig fer el tractament, jo vaig començar amb un número de telèfon nou, amb un ordenador nou, amb tot nou, tot el meu passat es va borrar, però sí que va quedar amb un llapis de memòria en allà. I jo vaig tindre que repassar aquest llapis, doncs, per trobar, doncs, per enviar fotos, per poder-les ficar en aquest documental. Clar, és que una persona neta que ha passat un temps i es mira fotos del passat i ho mira, dius, mare de Déu, Raül, és que no feia res més. Tot eren restaurants, tot eren copes, tot eren sortides.
Què reconeixes, però, en aquelles fotografies?
Reconec el Raül, el veig. El Raül, sé que he sigut part, ho he viscut, però el veig molt lluny. O sigui, és un Raül que per cridar-lo hauria de cridar molt fort, no? I que potser no em sentiria.
Em deies una cosa que trobo molt interessant i que li vaig preguntar a la Carme quan en Raül ens deia que li demanava a la Carme, sisplau, no em jutgis, no? T'ha sigut fàcil no jutjar un addicte?
Ara diré una cosa que potser semblarà pedant, perquè ho fem tots sense voler jutjar. No ens n'adonem de vegades, però no m'agrada massa jutjar. No tinc la percepció que exerceixi molt aquest paper de jutge a la vida en general. Per tant, m'hi afrontava com a periodista, com a professional, com a amiga, com a gastrònoma, no sé, des de molts punts de vista i des de molts àmbits i disciplines. Però qui sóc jo per jutjar la vida dels altres? Ja tinc prou feina en viure la meva i cada dia anar a dormir una mica tranquil·la. M'agrada pensar que no, tot i que sense voler, potser, doncs algun pensament de que haver tingut, no?
Normal.
Raül, hi ha un per què a l'addicció? És a dir, alguna cosa et porta cap a l'addicció? O buscar un per què és com preguntar-se per què he tingut la varicel·la?
No, mira, jo quan abans d'ingressar, jo et hagués dit que sí, que hi havia un per què. I els meus per quès eren, doncs, la mare que em havia tocat, la feina que jo tenia, la pressió, els meus estats d'ànim, o sigui, sempre hi havia un per què. Sempre hi havia un per què. Sempre, sempre, sempre. Entres amb una, a l'ingrés, entres amb una motxilla molt grossos de molts per quès, no?, que et van desmuntant mica en mica. Però al final descobreixes que no és un per què, és una tara que tens al cervell. I ja està. T'ha tocat això, que els té a l'hipotàlam, que és els transmissors de plaer, doncs no et connecten. Ja la gent normal, la gent de peu, doncs quan beu o quan, no sé, quan suri tot, doncs quan ha arribat al màxim de plaer, allò connecta, i al connectar, doncs diu, ja està, ja pots parar, ja tens plaer. I a mi no em passa. I allò, és clar, sempre mai n'hi havia prou.
Expliques en el llibre que l'alcohol comença sent una beguda de sociabilització, però que quan t'enganxa et comences a quedar sol.
Bueno, és que jo hi vaig quedar sol. Bueno, amb l'alcohol. M'acompanyava ell, però no... Era una relació que no tenia un bon fi. Sí, jo vaig començar amb, com comencem tots, no?, amb ja-ja-hi-hi. Sí que bevia sempre més del compte, però vaig acabar a casa meva amb caixes i caixes de cervesa de llauna que no entraven ni a la nevera perquè no me la bevia ni freda. O sigui, una tristesa sol.
La gent entén que és una addicció? És a dir, tota la gent que t'envoltava va entendre el que t'estava passant?
Suposo que aquí el jutjat, no?, el jutge que parlàvem abans. Jo entenc que hi ha gent que no ho entendrà i potser hi ha gent que ens està escoltant i diu, sí, però... Jo ho puc arribar a entendre perquè jo també ho he arribat a pensar. El que sí que puc dir que a casa han vist que al final és una enfermetat, perquè jo des de que no prenc alcohol i tinc consciència que tinc una enfermetat, la meva vida ha canviat al 100%. Però entenc perfectament que hi hagi gent que no ho entengui, ho entenc.
De fet, ara ens parlaves de la família i la Carme, en Toni i la Mercè, que t'han fet de pal de paller, no?
Sí, sí. Bueno, ells van ser els culpables. Jo sempre... Jo, quan vaig ingressar...
Mercè, que li dius que és la xivata.
Sí, no, la xivata, sí, bueno... És... és que no ho podem... No ho podem... No ho puc definir de cap més manera. Sí, sí, era la xivata, i ella es considera xivata, i gràcies que es va xivar, perquè... que va tindre aquest valor, no?, d'anar amb uns pares i dir-los i en Raül se li han anat de les mans, o sigui... Tindre aquest valor no va ser fàcil, ni per ella ni pels pares, acceptar que tenien un fill drogadicte que van tindre que tancar en un centre per deixar les drogues. Ostres, això ha de ser molt dur, no?, que et passi amb un fill.
A Raül se li ha anat de les mans, deies ara, no? És una malaltia que no te n'adones i allò va més.
I tant, al 100%. 100%. Jo tinc molt clar que si... Sí que vaig arribar un moment que ja havia tocat fons, però jo tinc molt, molt clar... que si jo no hagués ingressat, jo hagués acabat o a la presó, o en un lloc de bojos, allà callant-me la babeta, o en un caixer automàtic dormint. Això ho tinc claríssim. Jo, quan vaig a treure calés amb un caixer i veig allà uns cartons, dic, ostres, Raül, aquests cartons podrien ser teus, eh? Ho tinc molt clar on te m'hagués portat, perquè al final la família ja no ho suporta, ja no ho aguanta. I al final hagués acabat sol, jo, amb un cartó de vi... doncs potser haver sentat en un banc, anant a dormir al caixer, i aquesta hagués sigut la meva vida i la meva realitat.
Deia que és un llibre dur, és un llibre molt dur, però també és un llibre d'esperança, perquè el 5 de març del 2013 et canvia la vida.
Home, clar, allà va canviar tot. Va ser aquell dia que en 24 hores ho vam polir tot, no? El dia que la Mercè es xiva, el dia que els pares apareixen a casa, el dia que em diuen què fem... Què fem? Jo allà vaig veure ja enganxat, bueno, que ja havien enganxat tot, i vaig dir el que vulgueu, i vam anar al metge, vam tindre, ostres, als pobles encara hi ha metge de família, no? Vam anar al metge de família, allà vaig sentir el primer cop que la meva mare va verbalitzar el nen pren droga, i el metge va dir, això és molt fotut, això és molt greu, l'únic que podeu fer és ingressar-lo. Va obrir l'ordenador, va dir, he sentit parlar molt bé d'aquest centre, ara hi truco. Sí, sí, pugeu. Allò era un 5 de març. Vam pujar, van dir, bueno, ens van explicar el que era, ens van explicar de què anava la cosa, ens van dir, bueno, dic, ara aneu a casa, us ho penseu i a veure què voleu fer. I jo vaig dir, ah, ja porto la bossa. Diu, cap a dins. I ja està, i allà en Raül va néixer.
I expliques en el llibre que no existeixen processos màgics, eh? Que això és un procés llarg, d'anys.
És un procés molt llarg que no s'acaba mai.
Mai?
Mai. Jo sempre seré addicte.
Sí?
Sempre seré addicte. Sempre.
No existeix l'exaddicte.
No existeix l'exaddicte. No existeix l'exalcohòlic. Sempre seràs alcohòlic. És com els fumadors, no? És exfumador. No. Ja has fumat, i si caus i fas una calada d'un cigarret, ostres, tens el 99% de tornar-hi per sempre, no? Una altra vegada. O sigui, jo sóc conscient que ho seré tota la vida i m'he de cuidar. M'he de cuidar, doncs, no mesclar-me amb gent doncs, que no em porten bé, el saber dir que no, el saber apartar-me. A vegades jo vaig a sopar doncs, amb amics, i arriba un moment doncs, que allò, esclar, es comença a desmadrar, la gent begut, l'alcohol, doncs, ja, jo ja veig que ja no estic allà dintre. Dic, ostres, Raül, aquí ja no formes parts. Doncs jo molt dignament m'aixeco, dic, senyores, senyors... A reveure, ja ens veurem demà. I me'n vaig tranquil·lament cap a casa.
Ja no et dic en un sopar amb amics on poden passar coses d'aquestes, eh? Però venim de festes de Nadal. Això et va passar fins al 2013, no? Mm. Venim de festes de Nadal. Què passa quan tu estàs en una festa de Nadal i surt el cava, surt el vi, surt...
Ara ja res, perquè sé perfectament on t'emporta el cava i el vi. Jo no he brindat mai més, ni amb aigua, perquè jo sé el que em porta a mi un xin-xin. Jo ho sé perfectament. Al principi és molt dur, i al principi és de... durant 3 anys no van haver Nadals. Amb un addicte ha de fer cada dia el mateix a la mateixa hora. I a mi cada dia era dilluns. Cada dia era dilluns. El dilluns era dilluns, el dimarts era dilluns, el dimecres era dilluns, el dissabte era dilluns i el diumenge era dilluns. Cada dia feies el mateix. D'aquesta manera reeduques el cervell i comences un altre cop. I els primers Nadals, doncs, bueno, doncs el veus. Veus l'alcohol i de seguida que hi ha que hi ha alcohol. Doncs t'aixeca, vas a trucar amb un veterano i li dius, escolta, acabo de veure l'alcohol. et tira del fil i diu, però tu això on et porta? Doncs apa, tornes a la taula i si tornes a veure l'alcohol et tornes a aixecar i tornes a anar a trucar al veterà, no? I així funciona.
Hi ha un altre detall que em sembla preciós d'aquest llibre, d'enganxat, perquè clar, estem parlant amb Raül Balam i algú dirà, ostres, i la cuina on t'entra aquí? Al final del llibre hi trobem algunes de les receptes que vas anomenant durant el llibre, no? Però deixa'm preguntar-te quin paper hi té a tot plegat la cuina. És a dir, la cuina hi ha un moment en què t'hi ajuda poc perquè et pressiona massa? O és precisament qui t'ajuda a sortir a tot plegat?
La feina.
O tot va com separat?
Bueno, tot va separat. El que sí que jo, per tornar a començar a treballar, vaig començar a treballar molt a poc i des de baix. A mi em ve 4 hores al matí pelant gambes i netejant peix i si has de netejar un enciam, neteges un enciam. Jo vaig començar un altre cop des de sota. Sí que pensava que jo no podria tornar a ser cuiner mai més, no? Perquè jo em pensava que jo el cuiner i les meves creacions eren gràcies a la droga, que totalment és incorrecte, no? Però mica en mica al final sí que has de renunciar a la teva feina, perquè a mi em van dir en el tractament, que ets capaç de renunciar a tu per ficar-te bo, i al final renuncies a tot. I al final tot et torna, tot el bo que tenies, tot et torna, i la meva feina doncs va tornar.
Hi ha un altre dels paràgrafs del llibre que a mi em va captivar per la duresa també, però per una realitat que també ens interpel·la a tots, Jo crec que ens interpel·les molt a tots en aquest llibre, que diu, abans no m'aguantava a mi mateix i ara puc estar una hora assegut en una terrassa mirant a l'infinit, sentint-me la persona més feliç del món. Abans vivia en la voràgine del fer, i no feia res. Ara fent poc faig molt. La societat tampoc hi ajuda gaire en aquest sentit.
No, vivim molt ràpid i la gent no sap estar sola. I jo gaudeixo molt estant sol. Estant sol amb mi mateix, doncs m'escolto, miro, observo, mirar les orenetes, no? Amb la mare diem a vegades, és que hem de mirar més les orenetes. I s'han de fer aquestes coses. El que passa que, esclar, tot ho volem per allà, per ahir i per fa 2 setmanes. I hem d'aprendre a parar i observar.
Hi ha estigmatització cap a la persona addicta?
Jo crec que sí, perquè, bueno, per mi, ja t'ho dic, ara faré 10 anys, no? Doncs en fa 11, jo prenia la droga del glamour, per dir-ho mateix, però veia els que...
Cocaïna, eh?
Sí.
Per posar-hi nom, perquè
dius el del glamour, però jo veia potser els altres que prenien drogues molt més dures, no?, que hi entren ja agulles enmig, jo els veia, doncs, molt més dur allò, però és el mateix. Saps? És el mateix, però jo els jutjava, aquelles persones, jo les jutjava, però avui en dia les veig com un igual. Sí, hi ha molt d'estigma perquè la gent no ho veu com una enfermetat, i al final és l'objectiu del llibre, no? Poder dir que existeix una enfermetat mental, avui en dia es parla tant de les enfermetats mentals, que es diu addicció, i no deixa de ser una enfermetat, o sigui que estaria molt bé, no?, que cada cop s'expliqués més a les escoles del que passa i que potser la societat, els governs i tot, doncs, fiquessin calés doncs, per poder ajudar tota aquesta gent que ho pateix, perquè no només ho pateix un addicte, ho pateix tot el que envolta un addicte, sobretot les famílies, les feines, les parelles, els fills. Arrastrem a tot un addicte. Un addicte creem coaddictes, que el coaddicte és l'addicte a l'addicte. O sigui, això és molt... La meva mare era una coaddicta, el meu pare era un coaddicta, la meva germana era una coaddicta. Clar, creem això. No només es fica malament un. Som aquestes pomes que podem podrir tot el cistell.
Clar, ara em parlaves de trastorns mentals i parlàvem d'estigmatització i tot plegat, no? I jo pensava, sí, però quan dius un trastorn mental, jo què sé, invento l'esquizofrènia, tothom l'entén com un trastorn mental i que allò t'ha tocat, i quan parles d'un addicte, sembla molt que diguis, no, allò ho vas escollir tu.
Bueno, és que és el que... És
no,
el
es,
que
es parla molt en aquests termes.
És que es pensa, però mira, la meva germana i jo hem sigut els dos joves, vale? Potser ella ha fotut més maldats que jo, i jo n'he fet menys, però al final l'addicte he sigut jo, no ha sigut ella. Saps que al final hi ha molta gent, jo conec molta gent amb les que he tingut noches de borrar, saps, per dir-ho d'una manera, però avui en dia són pares de família que va arribar un moment que va dir, va, fins aquí, jo ara ja em dedico, sóc adult, em dedico ja a una altra cosa. En Raül no podia parar. ostres, és que si no ve algú i diu que això és una enfermetat, una cosa que al final quedes sol a casa teva, sense ningú, brut, mirant per la porta perquè et penses que tothom et vigila. Ostres.
Mira, som conscients que això és una història particular, i és la història del Raül, però pretenem obrir el camp de visió, no? Com a mínim, interpel·lar, donar eines, informar, posar noms a les coses, no? I a partir d'aquí, cadascú que segueixi el seu camí o que intenti canviar aquest camí que ha iniciat, no?
Sí, que és veritat, és un llibre molt, molt, molt pocs, amb cap tabú. S'expliquen sí. les coses com ragen.
El títol ja ho diu, no?
Exacte. Li preguntava al principi de tot si per en Raül el llibre havia servit com una mena també d'autoteràpia. Deixa'm que li pregunti la Carme. De què t'ha servit tu escriure un llibre com aquest?
Home, jo m'he mirat també al mirall, eh?
Sí,
eh? Esclar. Pensem que em dedico... Clar, jo em dedico al periodisme gastronòmic. I faig excessos, conscientment. Bec i menjo per sobre de les meves possibilitats, tot sovint. I sóc conscient del que això comporta. Jo continuaré, sóc omnívora, menjo de tot, m'agrada tastar i descobrir coses sòlides i líquides, i ho tornaré a fer, i ho continuo fent, amb alcohol i sense. Amb respecte, si l'àpat és amb en Raül, sempre preguntant, et molesta si bec una copa de vi? I em diu, endavant. Però et fa replantejar també què estàs fent tu i quins són els teus hàbits, quins són els teus comportaments, si pots canviar-los, si pots evitar-los, si pots dirigir-te diferent a les persones, o fins i tot donar un copet, dir, ei, potser avui ja està, no?
Soc aquí, ja.
Sí.
No?
Sí, sí.
Raül, ara ets feliç?
Jo em considero molt feliç. No sóc feliç, sóc molt feliç. Sí, jo em sento molt, molt, molt ple a la vida.
Mira, Miquel Abres, que també forma part de la banda sonora d'aquest llibre, amb aquesta felicitat, Raül, per últim. Jo m'estic imaginant durant tota aquesta conversa, i crec que una entrevista d'aquest tipus ha de servir també i sobretot per això. Ara m'estic imaginant el típic nano, nena, adolescent, que és a casa, i diu, aquesta tarda he quedat per fer botellona amb els amics, ens encendrem un porret... Què li diries a aquesta persona que ens està escoltant?
Uf, és que tot això fa dies que m'ho pregunten i és que és molt difícil. Jo li preguntaré què li ha semblat la xerrada que hem tingut i que se li ha arribat i que, si del que he dit, s'ha sentit identificat en alguna coseta, no? Però, esclar, dir que jo també vaig ser aquest jovenet que quedava amb els amics per anar a veure, no? I anar a fer aquest porret. I potser si ho sentia, no... m'entrava en una orella i me'n sortia per una altra. Quan és el moment d'ingressada en un lloc o quan toques fons, saps quan és el moment. Però, bueno, que es doni l'oportunitat, que si té una mica de curiositat, que es llegeixi el llibre, no?, i que veurà de què va al final l'addicció. Només diria això, que escoltés i que llegís.
Carme Gasull, Raül Balam, aquest llibre escrit a quatre mans, enganxat per l'editorial Columna. Moltíssimes gràcies als dos per explicar aquesta història tan preciosa.
A vosaltres.
Gràcies a tu.
Dos menys afortunats. Desviar-te del teu camí. Ja ho tens. Sobreviu la il·lusió, deixant enrere el costat més fort. Sempre tindrà dues oportunitats.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Va, 5 minuts i arribem a 3 quarts de 5 de la tarda. La presento primer ella, que després es queixa. Olma Giró, què tal?
Però
bona
si
tarda.
No he dit res, no he obert la boca.
Si de cas, per si de cas, que ja et coneixem aquí. Nena Agustí, bona tarda de nou,
Bona tarda de nou, Joan.
David Balaguer, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal, què et sembla? Tenia preparada aquesta sorpresa per vosaltres.
Porto maca, eh?
Una setmana refredat, eh?
Sí?
Joan, treu-li el micro.
Per què,
eh? Ui, que veu. Ui.
Sí, sí, és una mica desagradable, ho reconec, però escolta'm...
Es veu de moc.
S'ha de veure... No, les coses, si passen,
passen. Pel seu nom. Mira, ara en parlàvem amb en Raül Balam, les coses pel seu nom.
Interessantíssim Raül Balam,
sí,
per cert.
Sempre. Molt, parlis de cuina, parlis de la seva etapa personal...
Sí.
Sempre n'aprens
un món. Exacte, per aprendre coses de la vida que van molt i molt bé. I res, doncs això, una setmana refredat, que realment et minva molt, però... Venim a la caravana i venim a fer la secció i després venim a fer la tertúlia esportiva, perquè la vida sempre has de seguir endavant, com diu també el Raül Balam.
Sí, senyor.
Molt ben dit.
Llavors, avui parlarem...
Què? Acabes de fer un rodolí.
Ah, doncs no me n'he adonat. Avui parlarem de l'amor a distància.
Ui!
De l'amor a distància.
Cosetes.
Tu has tingut amors a distància?
No, però conec un amor a distància que he hagut de gestionar jo des d'aquí, eh?
Què dius?
I això no m'agrada. L'amiga d'una persona que tenia una relació a distància. Crec que és pitjor que estar a la relació. Espera, que et diré una cosa.
Ai.
I això no sé si ho puc dir, però ho dic aquí.
Aquí ho podem dir.
Agustí ens avança a Ràdio Estel, 2 punts. Avanço que la meva amiga era la que estava fora i que jo he hagut d'estar amb el nòvio de l'amiga. Cosa que al final m'he acabat fent amiga d'aquest noi.
Sí?
Acaba molt bé,
veus?
Sincerament, sí. L'estic molt bé. Un besito als
perquè,
dos.
Venga. Perquè ha patit
bastant, sí.
Clar,
sí.
No s'ha de patir amb els amors a distància.
Jo no,
els amors a distància...
jo no vaig patir gaire, també t'ho dic.
Vas tenir
que ens va acabar.
Sí, perquè era jo el que vaig marxar.
Ah, d'acord.
Sí, jo vaig fer un com es deia allò? Un Erasmus prenacional. Un Sèneca, es deia.
Un Sèneca
a Sevilla. Sí, que era una mica lluny. I la meva noia va quedar aquí, a Barcelona. Sí, un anyet, separats.
I això, estem parlant de quin any?
Ui.
Queda lluny, David.
No, és per un tema molt...
Devia ser el 2006.
No sé, em farà 11 o 12.
És per un tema molt interessant, que és bàsic en aquesta secció d'avui, que és tot el tema de la possibilitat de tenir converses virtuals a través de l'Skype, per exemple, no?
Ja n'hi havia,
Ja n'hi havia, sí. No? Perquè, clar, imagineu-vos les relacions a distància que existien de fa, per exemple, 30 anys o 40.
Uau.
On només et podies comunicar amb aquella persona via telefònica, i anem més lluny, ni via telefònica.
Ni res.
I llavors hi havia les relacions epistolars, que hi ha gent que conserva cartes...
Era maco, allò,
eh? És
de cartes, sí, allò és preciós.
La meva mare, ara em matarà, eh? La meva mare guarda del meu pare cartes des de l'Emili.
És que això és preciós.
Oh,
sí.
Però per què t'ha de matar, si és una cosa preciosa?
Perquè no l'he preguntat, si ho podia.
Clar, i ara el tema de les cartes és que no existeix, perquè tu ara pots parlar cada dia amb la persona que és lluny, fas un Skype, sí, sí, a través del telèfon mòbil, és igual, vas parlant i et diré que potser... I no sé, jo crec que avui no estareu excessivament d'acord amb tot el que diré, però l'amor a distància és evident que és una cosa per intrèpids aventurers emocionals, això està claríssim.
Sí.
Però bé, igualment, en realitat les emocions estan en permanent... És com un pollastre a l'ast. Estan permanentment girant.
Vinga, va, titular.
Damunt d'un foc. Per tant, és igual afegir-li alguna volteta més per aquest tema de l'amor a distància, no? Perquè per mi, sincerament, l'estalvi d'hores compartides amb una persona... Perquè, clar, en una relació a distància tu t'estalvies moltes hores de convivència amb una persona. Per mi, aquest estalvi d'hores compartides allarga l'amor. Tinc aquesta sensació.
Pot ser, eh?
Tinc la sensació que allarga l'amor, i no només l'amor, sinó també el desig, la il·lusió i una cosa fonamental, que és la paciència.
Ara, quan tornes per quedar-te, però...
No, clar. Llavors és quan la relació es posa a prova.
Ara.
De fet, també, jo tinc comprovat, i això segurament vosaltres també ho haureu vist alguna vegada, que hi ha gent que té una relació convencional, és a dir, pell contra pell,
sí,
però que en realitat és com si mantinguessin una relació a distància.
També.
Perquè estan asseguts allà mirant una sèrie de Netflix i estan a una butaca, l'altra al sofà, o els dos al mateix sofà, mirant tranquil·lament la sèrie, sense comunicar-se, sense preguntar-te en cap moment com t'ha anat el dia.
Això és real, eh? L'altre dia estava sopant en un restaurant, hi havia una parella al costat, i només es van dirigir la paraula per saber què volien de la carta.
Veus? I això...
Res més.
I això no és una relació a distància?
Home, i tant.
Això és una relació a distància.
Sí, sí, sí.
Però molt pitjor que aquestes que en realitat sí que són
una
a distància.
Una relació distanciada.
A distància i distanciada, sí, sí, sí. Aquí, per exemple, es podria fer una cosa que segurament aniria molt bé per la relació, i això, si algú ens està escoltant que passa per aquesta fase amb la seva parella, és a dir, que estan mantenint una relació però que en realitat és com a distància perquè no es comuniquen, tot i que estan junts, que un vagi a una habitació, l'altre a l'altra habitació, i facin una videotrucada. Aquest truc funciona per tornar a unir a les persones.
Sí?
Perquè, sí. Perquè
les persones...
Prova, perquè
les... És una mica... O sigui, a nivell d'imaginar-m'ho, curiós, no? Estar al mateix pis i dir-li, mira, perdona, m'estic cansant de tu, te'n pots anar a l'habitació del costat, agafar
el telèfon,
fem una videotrucada.
Tu en una habitació, l'altra, per exemple, al lavabo, o en una altra habitació de la casa, si la casa té dues habitacions, i fas un Skype, i a través de la pantalla et comuniques amb aquella persona. Perquè jo tinc comprovat, he mantingut alguna relació a distància, que les converses en la distància, com que tu... No hi ha aquesta sobredosi d'hores compartides que dèiem, sinó que parles molt de tant en tant, potser no arribes a parlar-hi una vegada al dia. Clar. Però és igual, imagina't que parles una vegada cada dia.
Sí.
Aquelles converses són converses alegres. No acostuma a haver-hi mal rotllo.
Clar, si parles poc et quedes amb lo positiu.
Correcte.
Jo no estic gaire d'acord, eh?
No, m'agrada, no digues per què.
Tira.
No, és que sí, digues.
Jo crec que una generació com la nostra, Olma, que és tan digital... crea certes relacions tòxiques al fer la distància. Per què? En primer lloc, molta gent que marxa d'Erasmus, després quan torna, ja no està amb aquella persona, o resulta que li ha posat les banyes, o etcètera, que sol passar molt.
Sí.
Però una altra cosa és, com que estem tan enganxats al telèfon i a les xarxes, si no en respon aquell WhatsApp, genera una sensació d'ansietat.
I d'abandonament.
Una sensació d'abandó que... Ostres, ressent molt la relació. O sigui, ressent moltíssim. No sé, aquest és el meu punt
de vista. Sí, és una altra visió.
També.
És una altra visió. Però jo ho veia més pel sentit que tu, quan parles amb una persona que t'agrada i que veus una vegada al dia a través de Skype o una vegada a la setmana, és igual, el que sigui. Tot és molt més ensucrat. Tot és bucòlic, tot és idíl·lic.
Veus?
No? Que... Jo estic d'acord amb en David.
Escolta, per aquí no m'has respost... Sí, evidentment...
No.
Surt la bilis allà, eh?
La diferència horària...
Però jo parlo d'una relació en la qual sí que responen els missatges. Clar. Jo dic una relació en la qual tu dius... Va, anem a parlar avui, anem a fer un Skype.
Clar,
però
tot
jo
és meravellós, t'estimo, estàs preciosa... Tot és perfecte, tu.
Sí, però s'ha de paraular, abans de marxar.
Anem a fer-ho diferent, David, perquè jo t'estic entenent.
Sembla un mar muntany, això. A veure què dius, Joan, que em fas més...
No. Olma, quina és la teva pel·lícula preferida?
Titanic.
Ai.
Oi que no la veuries 5 vegades seguides?
L'he vist 31 vegades.
Però no seguides.
No, seguides no.
Necessites un espai de temps.
Correcte, molt bé.
Això és el que t'està dient en David.
Correcte.
T'agrada o no ara?
Molt bé.
Ara. Defensor del poble.
No, és que Joan, ets...
Oh. I know you.
què és això?
Titanic
està cantat en què?
Cutrejada.
És crear el nord, això.
A més, sempre pots dir allò, quan parles amb algú via Skype, dius, ostres, és que ara m'agradaria tant abraçar-te, si pogués traspassar la pantalla.
Que a vegades és millor que l'abraçada.
Sí.
Sí. Sí o no?
Sí, sí, sí.
El desig.
O et trobo tant a faltar.
Exacte. Tot això fa que hi hagi com un increment, com un augment. És com si hi hagués un dipòsit del desig o un dipòsit de l'amor, que a mesura que tu vas tenint aquestes converses es fa omplint, i omplint, i omplint, i omplint. El dia que amb aquesta persona et tornis a retrobar, aquell dia és quan el dipòsit es comença a buidar un altre cop.
Clar.
És que és així.
Sí.
Però s'ha de trobar a faltar.
Fins que no arriba aquell dia, la cosa es va omplint i omplint. Després també està molt bé perquè si tu li dius a algú, és que ara m'agradaria tant traspassar aquesta pantalla i estar amb tu, això ho pots dir fins i tot si no ho penses.
Perquè com que és impossible,
tu ja saps que és impossible.
No.
Saps que no podràs traspassar la pantalla. Per tant, tu ho dius i et quedes tan ample.
Et dic una cosa.
Perquè el dia que s'inventi això,
carinyo,
que puguis traspassar una pantalla...
Es nota hòstia, molt si no ho dius de veritat. O sigui, encara que hi hagi una pantalla
això serà,
entre mig... A veure...
Ara.
A mi no se'm
nota. Es nota molt.
A mi no se'm nota.
A l'altre interlocutor, de veritat et dic que ho nota, ho fas molt bé al teatre. Encara que hi hagi una pantalla i que no puguis traspassar-la, si tu realment no sents que la trobes a faltar i que la vols traspassar, et quedes, no?, des de l'altre costat, com a veure... Palangana, què m'estàs dient?
Palangana?
Que t'estic veient les intencions.
Però jo crec que tots estem bastant d'acord, com a mínim m'ho està semblant, que el tema de les hores compartides, l'abús d'hores compartides...
Desgasta.
Desgasta. El rellotge és un erosionador de les relacions. Això...
Sí.
És veritat. El rellotge erosiona les relacions.
Absolutament.
I a més, de manera molt clara i evident.
Sí.
Hauríem d'aprendre a dosificar, però no ho sabem fer. I les relacions a distància t'obliguen a dosificar. Si jo, per exemple... un altre exemple molt gràfic que s'entendrà molt bé. Si jo, per exemple, tinc una copa Danone a casa, que m'encanta,
sí,
a la nevera, no saps què és una copa Danone?
Nata i xocolata.
Sí. Ara meva. Sí. Per un moment em pensava que parlaves d'alguna cosa d'esports i guardaves una relíquia d'algun equip.
Ara t'ho diré jo, això de dir copa Danone és una mica boomer, eh? Ja.
Molt bé, Joan.
És que com es diu ara?
És el club dels joves.
Ara com es diu ara? Dalki? O...
No sé com es diu, però la copa...
Ara ja és millennial.
Una Danet, és igual. Aquestes coses que a mi m'agraden, una Danet de xocolata, i la tens allà a la nevera...
No fem publicitat de res, aquí.
Tu saps que si la tens a la nevera, te la fotràs.
Sí.
Clar, tu te la fotràs en algun moment determinat. També saps que si no la tens, però el supermercat és obert, en qualsevol moment pots baixar i comprar-te-la.
Correcte.
Però si tu te n'has d'anar a Berlín a buscar aquesta Danet de xocolata...
Ui.
No hi vas, te l'estalvies. No. Te n'estàs de menjar-te la Danet de xocolata.
Sí.
Doncs això és l'amor a distància. Clar, si tu tens una relació amb una persona i dius, va, anem a dosificar les hores en les quals nosaltres estarem junts. Si aquesta persona està a Barcelona, a 10 minuts de casa teva, la veuràs sovint. La veuràs sovint. Sí. Serà com la copa Danone, com la Danet de xocolata. Clar. Però, en canvi, si aquesta persona tu l'has d'anar a buscar a Berlín, doncs, evidentment, no l'aniràs a buscar. No. És que és veritat.
T'agrada molt aquesta comparativa. Molt.
No, però és que és veritat. I ara, atenció, perquè arriba el moment de l'Olma Giró.
Som-hi?
Sí, perquè arriben les 5 de la tarda, són 9 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. M'agrada dir aquestes frases.
No sé.
Tot en Joan, antic, que sento l'hora cada migdia.
És del locutor antic.
Sí.
I arriba el moment de...
Què vol dir que no? Parem màquines. Què vol dir que és de locutor antic?
Sí,
que això m'ho has ensenyat tu, eh?
Ja ho sé, però perquè jo sóc un locutor antic. A mi m'agrada.
Aquí estan sortint els draps bruts.
M'agrada abusar de dir l'hora, perquè això deien, a nosaltres ens ensenyaven que has de dir l'hora perquè la gent sàpiga en tot moment que és un directe.
Sí, això vaig
perquè fixeu-vos que quan no es diu l'hora és perquè probablement és una peça enregistrada.
Això saps qui ho deia molt,
pistes,
no?
Pistes pels... Això és... La imitació és bastant bona.
Excels. Olma Giró.
L'encàrrec, amb Olma Giró.
Què avui?
Passat aquest moment, me falten 8 minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda. Això és un programa en directe. Passat aquest moment, avui us porto cançons que parlen, cançons d'amor, que ens parlen d'amor a distància. Comencem per, diguem-ne, per al nivell més baix. En aquest cas, portem a la Su.
Pam!
No.
Pam! Home, quina garrotada tan gratuïta.
No. Allò de si acabar. Les pantalles traguessin punts, eh?
Exacte.
No. Deixeu-me acabar.
Tira.
Més enllà de la Su com a artista, ella...
Estàs arreglant, eh?
No. Ostres, deixa'm acabar. Per la pandèmia, va haver de passar una època separada de la seva parella. Actual parella, ho hem corroborat avui, segueixen juntes. No sé si per la ciutat de la pandèmia, perquè se'n va anar... És igual, en definitiva. Que una estava a Menorca i l'altra a l'Escala. Llavors la Suli va escriure una cançó a la seva parella. Actual parella, continuen. Llavors potser això sí que la distància de tant en quant va bé. I la cançó, que la trobo molt bonica, o sigui, la lletra és preciosa, diu... Tu a Menorca i jo a l'Escala...
Però ens veiem al mateix mar. Oh, oh, oh. Sí.
Caroni, si no estàs, quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no vull haver de pensar.
Fa cançons boniques, la sua,
eh? És preciosa, la lletra.
Tu, distància, Menorca, l'Escala, és, evidentment...
També dic que
molt mediterrani.
Tota distància fos aquesta.
Sí, també.
Sí,
també.
Però, sí, però Joan, tampoc pots anar a buscar la Danet de xocolata fàcilment, eh?
També és veritat.
Clar.
També no, tu compro,
et separa un mar, tot i que és el mateix mar, et separa un mar.
Correcte.
Vinga, va, següent cançó, en aquest cas, menció especial en Joan Trias, perquè portem en Daniel de l'Elton John. Joan, explica'ns aquesta relació.
Preciosa, aquesta,
de
sí, és preciosa aquesta cançó. Explica la història de Daniel, que és un suposat soldat que se'n va a Vietnam i torna als Estats Units. I a partir d'aquí hi ha moltes elucubracions de qui va ser Daniel. Elton John no ho ha explicat mai. Hi ha molta gent que diu que va ser un amant espanyol, perquè ho diu a la cançó,
doncs
que
se'n
va...
Daniel, no?
Hauria de ser Daniel, però clar...
Daniel,
és anglès, li diu Daniel. I que marxa amb avió cap a Espanya, cap a la seva terra natal, i ell va i li diu adéu, etc, etc.
Una cançó molt bonica, la lletra de la qual diu això: Daniel, ets una estrella a la cara del cel. En Daniel viatja aquesta nit amb un avió i veig els llums posteriors vermells que es dirigeixen cap a Espanya, i veig que en Daniel s'acomiada amb la mà.
Carai, tu.
Cançó d'amor a la distància.
M'estàs emocionant.
Sí, sí, sí.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí. Preciós.
Doncs per emocionant, i anem a l'última. Oh. Anem a l'última, això és el Muelle de San Blas, de Maná.
Home.
Una història d'amor que, curiosament, el que no saben alguns és que va passar de veritat, i és que una dona, abans de casar-se, esperava el seu futur marit en el moll de Sant Blas. Existeix de veritat aquest lloc. I el marit va patir un naufragi, mai va tornar, i la història explica això, com la dona esperava el marit. I, de fet, hi ha una estàtua en el mateix moll de Sant Blas.
En moda d'estàtues esperant, hi ha Hachiko i la dona del muelle de Sant Blas.
Jo també he pensat en Hachiko.
Hachiko, gran Hachiko. I vinga, va, acabem amb, en aquest cas amb un poema, que és de l'Àngel González, es diu Canción de Invierno y de Verano. Forma part del disc La Palabra en el Aire, que és en Pedro Guerra, doncs bàsicament ha posat una mica de música en alguns dels seus poemes. Per posar-nos en context, González va morir de càncer fa uns anys, però està considerat un dels grans poetes contemporanis, i el que explica és un amor que succeeix a la distància, en aquest cas passa a Xile, i és que és tan, tan bonic el missatge que dona.
¿Cómo dudar que nos quisimos? Que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba. Detrás, muy cerca, iba mi boca. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto. Primaveras, veranos, soles, lunas. Pero jamás en el mismo día.
Oh!
Uau!
Preciós, eh? He de dir que els poetes...
Avui has estat sensacional, home.
Sí, els poetes no acostumen a llegir bé els seus poemes, trobo, és una opinió personal, però en aquest cas no és veritat, eh?
Clar, ben, és que és en Pedro Guerra posant-li veu...
Ah, val.
Si m'haguessis escoltat...
No, sí.
No, preciós. Nos quisimos, pero nunca en el mismo tiempo. Tinc per la diferència horària, però brutal.
Però l'amor a distància, que ara tinc un parell de coses més...
Tira.
No, aquests 3 minuts.
Sí.
Aquí, per exemple, també, amb això que ens ha explicat l'Olma, hi ha una cosa que va en contra, per mi, dels amors a distància, també hi ha coses en contra. Jo estic molt a favor dels amors a distància, però també té coses negatives. Com, per exemple, nosaltres tenim 5 sentits, que són la vista, l'olfacte, l'oïda, el tacte i el gust.
Sí, senyor.
En una relació convencional, cara a cara, pell contra pell, tots aquests 5 sentits entren en joc.
Sí.
En una relació a distància, t'empoleixes 3 d'una tacada.
Sí.
Perquè només et queda la vista i l'oïda. El gust, el tacte i l'olfacte, aquests es fan fonadissos. No existeixen en una relació a distància.
I l'amor, que seria un altre sentit.
Però és veritat, eh? No existeixen. I després sí que hi ha una cosa molt positiva, que és el tema de les fantasies. Tu, quan estàs amb una persona a distància i et veus amb ella per Skype, fas una sèrie de plans. Uh-huh. Quan tornis, anirem aquí, anirem a passejar aquest lloc. Hòstia, farem una pizza, aquell restaurant que tant ens agrada. I el tema de les fantasies...
Uh-huh. Sí, perquè quan tornes...
Pues és millor que realitzar-les,
sí.
Mira què et dic.
Quan tornes, normalment no es fan.
Correcte.
Ja t'ho dic.
Correcte, correcte.
Però la fantasia ajuda.
Està clar, és com si ho estiguessis fent. Mm. Planificar coses i no fer-les, ja és com que les estàs fent.
Per cert, parlant d'amors a distància, que aquesta cançó és de la banda sonora, o forma part de la banda sonora de Love Actually, us recomano molt una cosa. Jo ho he fet, això, que és anar a l'aeroport sense vol, tu no has de volar ni res, ves a l'aeroport i mira la gent com arriba i com se'n va.
Ai, sí.
Les abraçades, els petons... És preciós.
És preciós.
És molt maco de fer això.
Aquest tema l'ha tirat el José perquè m'he oblidat de...
De parlar,
hi havia un tros on entrava aquest tema i m'he oblidat, és allò que passa.
Vols dir titular?
Però, no,
minut,
igual,
eh?
un altre dia ja ho farem. No, hi havia una altra cosa, també, que és la que m'agradaria dir en aquest darrer minut.
Som-hi.
I és que també hem de pensar en una cosa que passa, relació a distància. Mm-hmm. Per tant, tu fas la teva vida aquí, l'altra persona la fa on sigui, a Berlín, hem dit, no? Avui, per exemple, doncs l'altra és allà a Berlín. 4 de la tarda, per exemple, l'hora més inofensiva del dia, i els teus ulls s'han fixat en una persona...
Ai.
Que és el mateix vagó de Rodalies que tu.
Compte.
Creuament de mirades. Sembla que aquesta persona et somriu, s'ha fixat en tu. I el record de la persona de Berlín es dilueix una mica. I llavors penses... sí, però és que l'altra persona allà a Berlín potser també és en una cafeteria i en aquell moment alça la vista i està veient una persona que també li fa gràcia. Vull dir que continuem en contacte amb la vida i l'entorn ens porta moltes sorpreses cada dia.
O pitjor, la persona de Berlín també és a un Rodalies, però aquell va bé. En fi, David Balaguer, com sempre, gràcies. T'esperem d'aquí una estona a la tertúlia esportiva. Olma, com sempre, un plaer.
Adéu, Joan.
Em trobaràs a faltar?
Sempre, cada dia.
Gràcies. Nina, gràcies. Fins ara.
A tu, Joan.